Sintonia de sexualitat femenina amb la doctora Jessi Molins. Bona nit.
Bona nit, Sònia.
I avui ben acompanyada, no?
Home, jo sempre busco bones companyies.
I tant que sí. Explica'ns, explica'ns.
Avui tornem a tenir l'Antonio Barrero, un gran expert en cine.
Bé, aficionat al cinema.
Bueno, però tu després tot molt en sèrio, com tot el que...
Com tot, sí, això també te'n va dir, va amb mi, les coses me les prenc en sèrio. Potser de vegades massa en sèrio i tot,
Bueno, perquè abans eres mestre, i els mestres jo tinc un... Us tinc tipificats que tots són molt aplicats.
Bueno, hi ha de tot,
Bona nit, Antonio, bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com va tot?
Bé, aquí amb la Jessi a col·laborar amb ella, amb aquest programa tan xulo que té.
I tant que sí. I suposo que parlarem de cinema, no?
Sí, parlarem de cinema i parlarem de cinema eròtic, de nou. Ja vam encetar fa un parell de setmanes, o una. Vam encetar el tema, ens va quedar una mica el tinter alguna pel·lícula per comentar i doncs avui tornarem, si us sembla bé.
Molt bé, perfecte.
El cinema eròtic, com penso que ja va quedar palès l'altre dia, és aquest gènere cinematogràfic en el qual la sensualitat i l'erotisme ocupen un lloc rellevant en la trama de la pel·lícula i estimula o intenta estimular l'impuls sexual del qui l'està rebent, de l'espectador. Aquest tipus de pel·lícules crea situacions en què l'espectador és induït a imaginar i sol diferenciar-se del cinema pornogràfic en què aquest últim sí mostra escenes de sexe implícit de manera directa i no té aspiracions artístiques. Efectivament, el cinema porno... aspiracions artístiques, cap, zero.
I tant.
El cinema eròtic ha existit, això sí que és important que ho recalqui, perquè sembla que sigui fa quatre dies, ha existit ja des de l'època del cinema mut. Hi ha pel·lícules eròtiques del cinema mut molt interessants.
Sí, i tant.
O sigui, estem parlant de fa...
Fa gairebé 100 anys.
I tant.
Caram. I en aquella època això duria ser...
Home, imagina't, vull dir, dones vestides de dalt a baix amb aquells refajos i treure aquella roba, allò tenia un morro increïble.
I tant. O treure's els guants, no?
Per exemple, sí.
La típica pel·lícula aquella de la Hilda,
evidentment,
no?
Evidentment, sí.
Vull dir que això era molt eròtic,
La definició eròtica d'una pel·lícula és, tanmateix, és discutible, tant des del punt de vista cultural com històric. Les pel·lícules considerades eròtiques en països com l'Índia o Turquia, Europa, es consideren comèdies o drames, sense més. La sensibilitat també canvia amb el transcurs del temps. Per exemple, una pel·lícula que ja vam comentar l'altre dia, L'últim tango a París, considerada eròtica l'any 72, deixa de ser reconeguda com a tal pel públic actual, tot i que encara està dins la categoria de pel·lícules eròtiques, a més és una dels referents. En general, un film eròtic és una pel·lícula centrada en una aventura amorosa amb una forta tensió eròtica, amb moltes escenes explícites que poden arribar sense superar-les a vorejar només, la pornografia es queda al límit en algunes. Hi ha pel·lícules eròtiques que contenen escenes pornogràfiques i l'exemple més clar, també la vam comentar l'altre dia, és L'imperi dels sentits de l'any 76 i no és estrictament pornogràfica. A més, les pel·lícules definides exclusivament com a eròtiques, de fet, no existeixen. Generalment, l'adjectiu eròtic sol no existeix, va acompanyat sempre d'altres definicions. Aquesta pel·lícula del que parlem ara, L'últim tango a París, és un drama eròtic. El 9 setmanes i mitja és un thriller eròtic. Convindrem, però, que en totes les pel·lícules derivades d'obres eròtiques, tant literàries com teatrals, de fet, totes es consideren eròtiques.
Puc explicar-vos una cosa?
Pots explicar el que vulguis, faltaria.
Un toque científic, Doncs, darrerament s'estan fent estudis, no, darrerament no, ja fa uns quants anys. La sexualitat, no? Un dels grans pares van ser la parella aquella dels Master Johnsons, que als finals dels 60, principis dels 70, doncs tenien un laboratori en què posaven una parella allà, que tenien relacions i llavors estaven monitoritzats. Era una mica artificial, no?, perquè els miraven el pols, la tensió, diverses coses, i són els que van definir com funcionava això, doncs, de l'excitació sexual i fins a la fase de l'orgasme, etc., que nosaltres en algun programa ja en vam parlar. Però ara us vull parlar d'una altra cosa diferent, que és molt interessant, També a nivell experimental i a nivell de laboratori. Agafen una noia, perquè aquí, clar, sempre és el toque aquest femení, no? Agafen diferents voluntàries, hi ha una doctora que els hi explica, mira, veus aquesta sonda, que és un petit tub allargat, a la punteta porta un sensor, que el que defineix és el canvi de coloració de la mucosa vaginal. Quan hi ha excitació, hi ha més aport sanguini, o sigui, els vasos, les artèries, tot això porten més sang. I això fa que un sensor que detecta aquests canvis de coloració, doncs, pot adonar-se, no?, de què passa, no? Llavors, amb aquestes voluntàries, que anaven en una sala a part, però la doctora, a l'altre cantó, tenia un monitor i veia les corbes de què passava, no? I llavors el que es veu és que si es veuen pel·lícules neutres, imatges neutres, jo què sé, un bosc, una muntanya o qualsevol altra cosa, no passa res. No hi ha corba, hi ha una línia plana, més o menys. En canvi, quan hi ha imatges, que normalment no són porno, sinó precisament imatges d'aquestes que estàvem parlant, de moltes pel·lícules i tal, al cap d'una mica es veu, no?, que hi ha uns canvis, que són inconscients. O sigui, la dona mateixa pot ser que ni se n'adoni que s'està excitant, perquè encara és com previ a l'excitació. Després, si vol acabar de manera feliç, allà se li deixen totes les coses perquè pugui acabar amb un orgasme o el que sigui, no? Però el que és interessant és això, que realment quan estem mirant unes imatges i una pel·lícula, no és una cosa neutra. I això és el que vol precisament el director, no?, quan munta tot això. O sigui, des del punt de científic es pot demostrar que sí que s'aconsegueix el que el director vol. Naturalment, per cada persona pot ser que li exciti unes coses diferents.
Està bé, interessant.
Seguim, que després no et deixaré acabar les pel·lícules.
Les escenes sexuals són la característica principal d'una pel·lícula pornogràfica. Evidentment, és el nucli, el centre, tota la... les escenes sexuals. En les pel·lícules eròtiques o toves, que també s'anomenen, en les que no es mostren actes sexuals explícits, la sexualitat està suggerida, com he explicat al principi. No és necessari que hi hagi nus, és a dir, tot i que aquest és un recurs que s'usa, però no té per què haver nus perquè la pel·lícula sigui eròtica. I això, al llarg de la història del cinema, hi ha exemples, n'hi ha uns quants, bastants. Malgrat això, segons la difunta actriu porno Gloria Leonard, la dona ja fa anys que és morta, la diferència, explicava ella, entre la pornografia i l'eròtica és la il·luminació. Segons on col·loques el focus, la llum, allò es veu o no es veu. Si tu tens un acte sexual en el que hi ha una llum difusa o està agafada en un lloc, o no, allò seria eròtic. En canvi, si tu estàs il·luminant els òrgans sexuals, evidentment, en plena acció, allò és eròtic. Allò és pornogràfic, és la diferència. L'evolució del caràcter eròtic d'aquest tipus de pel·lícules ha estat lligada a l'evolució sociopolítica de cada país o cultura, i al llarg de la història això ha evolucionat moltíssim, i com tu deies fa un moment, també depèn de cada persona, perquè cadascú percep el que percep i s'excita amb el que s'excita. I això ha condicionat diferents factors ambientals o personals, com ara l'establiment d'una sèrie d'arquetips eròtics, tant femenins com masculins. Però, per exemple, doncs, hi ha com una mena de llistat de personatges, d'actors i actrius que han estat això, arquetips i models eròtics. Per exemple, doncs, és de la Mae West, la Marlene Dietrich, el Rodolfo Valentino, el Marlon Brando, la Marilyn Monroe, el Jean-Paul Belmondo, la Sofia Loren, el Helmut Berger, la Boderek, etc. Vull dir que mites eròtics al llarg de la història del cinema n'hi ha moltíssims.
Ei, no parles dels homes, només parles de...
No, he parlat de dones, he parlat del Jean-Paul Belmondo...
Del Rodolfo Valentino...
Del Rodolfo Valentino, sí, del Helmut Berger...
Ja. Sí, parlaves del llarg de la història, per disculpa...
He fet 50%,
No, però ja preferia actors més actuals...
Jo tinc tendència, crec que és molt difícil actualment trobar pel·lícules... Per mi l'eròtica està centrada en la història del cinema, avui dia és molt difícil, a més, el director ja... Els directors avui dia... ja es dona com a... forma part de la trama, és a dir, no hi ha pel·lícules eròtiques com les que hem estat comentant l'altre dia i les que comentaré ara. No vol dir que no n'hi hagi, Hi ha mites eròtics actuals segurament tan vàlids com els que acabo d'anomenar. Doncs, si us sembla, anem a fer ara mica de llistat de 5 pel·lícules més que jo considero que són eròtiques, n'hi ha moltes més, però per mi aquestes són les que han significat un punt d'inflexió en la història del cinema. La primera que vull comentar és la pel·lícula que es diu en anglès Mulholland Drive, que traduït seria El camí dels somnis. És una pel·lícula del David Lynch, un director estrany, complicat, és a dir, les seves pel·lícules no són gens planeres, i en aquest cas estem parlant d'una de les millors pel·lícules del segle XXI, on el sexe lèsbic és una part integral de la història en lloc d'una simple excitació per l'espectador. Naomi Watts i Laura Lena Harring són tan belles, amb alta, com femme fatals, i el seu emergent amor que condueix a una connexió física, suau i sensual després d'un descobriment espantós, és un bonic moment de claredat amb una trama que és al·lucinant. La història és un thriller al·lucinant i et porta per camins laberíntics que ni t'imagines. I a més això, tot amb el sal i pebre d'aquesta relació lèsbica, que és molt interessant, i tot el que hi ha al darrere. Us dic una mica la sinopsi perquè si no la coneixeu, doncs una mica us desperti la curiositat d'anar-la a buscar. Mulholland Drive és una de les carreteres perdudes de Los Angeles. Una dona amb pinta de femme fatal pateix un accident de cotxe després de ser amenaçada de mort. Supervivent i amnèsica, buscarà la identitat perduda amb l'ajuda de Betty, que, decidida a convertir-se en estrella de cinema, sigui com sigui, arriba a la ciutat dels somnis perduts amb tota la il·lusió del món. Com és obvi, aquesta recerca és un descens bestial a l'infern de l'ànima i de Hollywood.
Caram.
És interessant aquesta pel·lícula, molt. Té uns anys, jo ara no l'he vist de fa temps, però sé que en el seu moment em va marcar.
22 anys.
22 anys, sí.
Sí.
Caram.
Molt bé, i comentem la següent, que és I tu mamà también, pel·lícula mexicana del mateix any que l'anterior, 2001, i el director Alfonso Cuarón, que encara està en actiu i fent pel·lis interessantíssimes. Aquesta per mi és una de les pel·lis de la seva filmografia més interessants. Julio i Tenoch són dos adolescents convençuts que ho saben tot sobre l'amor i el sexe, fins que se'n van de viatge amb Luisa, molt més gran i molt més sàvia que ells, però que amaga un gran secret. A l'escena culminant de la pel·lícula segellen una nit perfecta d'amistat amb una nit perfecta de sexe, tots tres. Fins i tot els dos amics creuen els seus propis límits i descobreixen un desig mutu. La pel·lícula aquesta és molt eròtica. La Maribel Verdú, que és la Luisa, està maquíssima, a més amb uns atributs exuberants, i els nois, el Gael García Bernal i el Diego Luna, tots dos mexicans, jovenets, molt jovenets. De fet, la pel·lícula és molt eròtica, molt, i és una pel·lícula que també recomano. I tu mamà també.
Clar, aquí la gràcia és que n'has citat dues, una que hi ha una parella lesbiana i l'altra que és un trio, no? Uh-huh. Vull dir, bueno, un trio que després sembla que s'acaba
sí,
amb una parella gay.
Acaba amb una parella gay, sí.
Vull dir que clar, que precisament el cinema, un del paper important, no?, és això, obrir la mentalitat, no?, i mostrar diferents realitats i diferents, sobretot la diversitat, que
aquesta
és molt interessant.
Aquesta és la gran valor que té el cinema, que t'obre camins que segurament tu pots induir, però que el cinema te'ls mostra clara i obertament, i és un conducte enorme i gran per créixer i avançar en la diversitat, com tu molt bé acabes de dir ara. Molt bé, comentem una altra. Ara, en aquest cas, una pel·lícula de l'Steven Spielberg, que aquests dies torna a estar de renom, l'Steven Spielberg, que ens ha de tornar a estrenar la cinquena part del seu heroi, el juny, el... Diu-me el nom ara, del...
Sí, sí.
Doncs que no ets a surt.
És que tinc al cap ara la pel·lícula que et va als Oscars, l'Els Fable One, Indiana Jones,
clar.
La cinquena part d'Indiana Jones l'estrena al juny i ara té el nominada als Oscars amb 9 nominacions la pel·lícula Els Fabelman. Doncs bé, l'any 2005 va realitzar una superproducció, Múnich, que s'aparta una mica del que és la seva carrera i les seves temàtiques. És una pel·lícula notable i jo apunto tres raons. En primer lloc, una escena de sexe en un film de Spielberg no és gens habitual, no passa sovint, potser té alguna cosa a veure en el fet que sigui una de les millors pel·lícules del director. Podria ser que aquesta escena de sexe contribuís una mica perquè surt del que és habitual en la seva filmografia. En segon lloc, ens mostra el sexe entre una parella casada. I en tercer lloc, ella, Daphne Kaufman, està embarassada, sense que això sigui un tema fetitxe ni gens esgarrifós. Vull dir, hi ha una trobada sexual del voltatge. Ella està prenyada i no pas de 2 mesos, està molt avançada, i això no és un tema fetitxe, però realment l'escena és molt, molt eròtica. La parella, de fet, es retroba després d'un període de perill i separació extrems, han estat molt de temps separats, i els porta una tendra i tòrrida reconciliació. Després, malauradament, Abner, que és l'actor Eric Bana, comença a imaginar els actes de terror amb què s'inicia la trama i el moment sexy s'acaba per l'espectador. És una seqüència, no és que sigui curta, però està posada allà i la resta de la pel·lícula res d'eròtic ni res d'insinuació sexual, però sí que aquella seqüència és molt recomanable perquè està molt ben elaborada i te l'acabes creient perquè et posen molt en situació. Si, no sé si la recordeu, la pel·lícula L'Abner, que és com deia l'Eric Bana, és un jove agent del servei secret israelià que està reclutat juntament amb quatre membres més pel seu superior, que és el Jeffrey Rush, per eliminar 11 persones implicades en la matança que acaba de passar als Jocs Olímpics de Múnich del 72. És una pel·lícula, a més això, que té un component històric, està molt ben filmada, de fet, a Berlín surt increïble, Berlín, Múnich, diferents drets i localitzacions d'Alemanya, i la pel·lícula té un, bueno, és una de les importants en la seva filmografia, primer perquè no és la seva temàtica i segon perquè no és habitual que ell inclogui escenes de sexe i de tan alt contingut com en aquesta Múnich.
Aquí deixa'm comentar una mica el tema de l'embaràs, no? Perquè és curiós, no? Perquè és una cosa que fa uns quants anys jo no hi havia caigut, no? Però hi ha qui, precisament, una dona embarassada li resulta eròtica, no? I abans, no? Que ara, per sort, s'ha perdut bastant, quan no podies anar pel carrer, les dones gairebé totes ens havia passat, no? Sobretot a la meva joventut, no? Que, si passaves davant d'una obra, era horrible. O sigui, ja et podies donar la volta per un altre carrer perquè sabies que tots els paletes sortien allà i et començaven a dir coses. I no vegis si estaves embarassada. Sí, sí, era una cosa que a mi no m'hagués passat mai pel cap, que una dona embarassada, doncs, a més, dir coses obscenes, eh? O sigui, ah, nena, que no sé què has fet i tot això, no? Però vull dir que, esclar, aquí, parlant de pel·lícules eròtiques, allò que dèiem, no?, de que a cadascú li pot resultar eròtic una cosa diferent, no? I en aquest cas, no?, és una parella que dius estan casats i no sé què més, però hi ha aquesta, aquesta gràcia, no? Es van fer molt famosos aquelles fotos, em sembla que era la Demi Moore, quan estava embarassada, no? Embarassada i nua.
Sí,
sí, van fer,
sí,
no sé, que va sortir en diferents revistes d'aquestes de cinema i d'altres tipus, però va ser també un, com un boom, no? Molt bé, seguim.
D'acord, per tant, convenim que la dona embarassada té un potencial eròtic bestial, no? I és que jo tinc clar això, eh?
Bueno, aquí faig un apunt, jo també ja posats a fer, que hi ha un trimestre, que jo ho he comentat de vegades amb diferents dones, que és el mig de l'embaràs. O sigui, al principi una té nàusees i té malestar i no sap si està embarassada o no ho està i no sé què més. I al final una està massa grossa. Però al mig és un període fantàstic, un període fantàstic des del punt de vista de ganes i d'excitació sexual i tot això.
Molt bé.
O sigui, te recomano que et quedis embarassat un dia d'aquests, eh, Antonio?
Ho té complicat.
Una mica difícil. Molt bé, la penúltima pel·lícula que vull comentar és Brokeback Mountain, d'una pel·lícula del xinès Ang Lee, que va guanyar uns quants Oscars l'any 2005. Bé, va ser el 2006, la pel·lícula és del 2005. Pel·lícula americana, interessant, molt interessant, i que, bueno, va explicar una història de vaquers que encara ara ha deixat petjada. Està basada en la història d'Annie Proulx sobre l'idili entre dos vaquers texans, on, a més de fer una de les millors pel·lícules sobre homes gais del cinema, Ang Lee, el director, també ens va regalar una escena de sexe que va funcionar a la perfecció, sobretot per tota la tensió sexual que acumulaven els protagonistes. Després d'una nit bevent whisky, Jake Gyllenhaal i Heath Ledger busquen l'escalfor a l'interior d'una tenda de campanya allunyats de la censura del món. La pel·lícula està situada a l'estiu del 63, són dos texans, Ennis del Mar i Jack Twist, i es coneixen mentre fan cua per ser contractats pel ranxer Joe Aguirre, i tots dos aspiren a aconseguir una feina estable, casar-se i formar una família. Quan Aguirre els envia a cuidar bestiar a la majestuosa muntanya Brokeback, entre tots dos sorgeix un sentiment de companyonia que deriva cap a una relació íntima. En acabar l'estiu, tots dos han d'abandonar la muntanya i han de seguir camins diferents, i de fet segueixen camins diferents, un d'ells es casa, però bé, no explico el final.
Uau.
Oh, ens has deixat així.
Bueno, aquí una mica de tot, no? Perquè aquí tenim muntanya, no? Tenim,
sí, sí,
muntanya,
aquesta
muntanya, una cosa així. Més.
A més, l'ambientació i els paisatges són bestials, vull dir, molt xulo. A més, això és una pel·lícula de paquets, una pel·lícula de, no de l'oest ben bé, però gairebé, no? I són dos tiarros, vull dir, a més, això, no? I bueno, que té un component i un tema de morbo increïble, i a més això, aquesta escena en què estan tots a la tenda de campanya, allò és de alto nivell.
I serien, es podria dir que són homosexuals o bisexuals, potser, no?
En aquesta pel·lícula, no, són homosexuals.
Home, sí. Perquè llavors, com que s'acaba que un es casa...
Es casa perquè ja, abans de trobar-se, ja tenia una mica, estava paraulat allò, i hi havia una relació prèvia, i allò que quan torna, ell vol oblidar-se del que ha passat i diu, ja, reconduïm
perquè,
el camí.
Perquè, clar, perquè no per segons
pot,
qui...
No el pot reconduir.
Per uns vaquers, sí. Ser homosexual, igual que...
Sí, sí, no, segons quines altres professions, això està, és terrible.
És terrible.
Doncs sí, sí, evidentment, no, són tots els homosexuals, i bueno, la pel·lícula tot això ho explica molt bé, a més, vull dir, és que allò que diem abans, no, d'obrir la mirada i obrir una mica tot el...
Clar, a més, estem parlant que és de l'any 63, representa, no?
No, està ambientada al 63.
Ambientada al 63, per això vull dir que aquella època, ser homosexual a aquella època, no estava massa ben vist.
No, no, i evidentment intenten amagar-ho.
I siguin vaquers o siguin qualsevol professió, no?
Amaguen absolutament tot aquell idili, però clar, allò està allà dins i allò emergeix més tard i allò emergeix més tard i d'una forma...
Deixa'm fer un comentari. Jo sóc molt dolenta pels títols, per això, però segurament em podríeu ajudar. Totes aquelles pel·lícules que es van fer, tota aquella sèrie relacionat amb una mica l'època del Thatcher, de la Thatcher, amb tota la crisi minera, i aquella que, com el Billy Elliot i tots aquests, però llavors hi ha aquella que hi ha uns miners que estan en vaga i llavors van uns homosexuals ajudar-los allà a la vaga, no? I llavors, Ai, i llavors, clar, els miners, al principi, com que, esclar, els miners també han de ser molt mascles, sí, no?, sí. I acceptar, no?, que vinguin els homosexuals a fer vaga amb ells i tot això, doncs és molt interessant, no? I és molt interessant perquè també, clar, dintre dels miners, igual que dintre de qualsevol col·lectiu, doncs hi ha gent homosexual i llavors també allà hi ha una mica de tot això. No sona, segurament vindrà,
no sona,
com era...
No l'he vist.
No l'has vist,
no,
aquesta?
No l'he vist.
Proud? No es deia Proud, potser? Sí, mentre d'això anirem buscant, a veure si em surt.
D'acord, doncs vaig a comentar la darrera que tinc anotada, podem comentar després el que vulguem, i és una pel·lícula, i aquesta sí que ja és al tope, Anticrist, la pel·lícula del Lars von Trier de l'any 2009, aquest és un director danès, i bé, potser no hi ha una escena de sexe més impactant que la que obre a càmera lenta, en blanc i negre, i amb una penetració explícita, aquesta pel·lícula del sempre arriscat Lars von Trier. Si això hi sumem que l'orgasme s'uneix amb la mort del fill de la parella, la cosa ja es tracta, és a dir, quan estan tenint l'orgasme, el fill cau pel balcó. Les altres escenes de sexe de la pel·lícula, encara que molt diferents de l'inicial, també són tan icòniques com singulars i mòrbides. Ell és un psicòleg, el William Dafoe, i ella, la seva dona és la Charlotte Gainsbourg, s'aïllen en una cabana al mig del bosc amb l'objectiu de superar la mort del seu fill, que ha caigut des del balcó, com deia, mentre ells practicaven el sexe d'una forma, a més, salvatge. Només això, de fet, és que no es pot explicar res més, perquè la pel·lícula és sorprenent, està plena d'espais, de girs i de racons per treure teories, perquè la pel·lícula dona molt que pensar, i la recomano moltíssim. És una pel·lícula que té molta vigència, no fa gaires dies que la vaig tornar a revisar, quan preparava això, i la pel·lícula, bueno, és que de fet és Lars von Trier, és un d'aquests directors europeus que valen molt la pena. Anticrist.
Doncs fantàstic.
Quina història, no?
Sí, molt dura, no?
Molt dura, sí, és una pel·lícula dura, molt.
Moltes ganes de veure totes aquestes pel·lícules, perquè molts dels autors que has mencionat em sonen, dels directors, però clar, no estic tan al dia.
No passa res, vull dir, jo us la recomano, encapat, evidentment, cadascú amb el seu temps i amb el seu espai, fa el que creu que ha de fer. Jo tinc l'obligació de recomanar cinema, perquè el cinema és el que ens obre el món i el que ens obre moltes perspectives, moltes possibilitats, i la que, bueno, per mi, ho he dit en algun programa dels meus, per mi el cine forma part de la vida, és a dir, jo no entendria la vida sense el cinema. Necessito una o dues vegades a la setmana, com a mínim, veure cinema i veure el cinema a les sales. Reivindico també veure el cinema a les sales.
Jo també estic d'acord. Mira, jo us puc fer un comentari. Quan jo vaig fer el màster de psicoteràpia familiar a Sant Pau, una de les màsters que hi havia, una de les professores així, perquè era una dona molt expert i tal, ens va donar un consell al final. Diu, mireu moltes pel·lícules. llegiu molts llibres, mireu moltes pel·lícules i viatgeu. Sí. O sigui, clar, i per mi mirar pel·lícules seria quan no pots viatjar, no? Com a mínim viatges amb la ment.
I
no?
Tant.
Però això, tot això dona una obertura de ment, sí, de veure que les coses no, només són aquell miqueta del Malik que tu admires en allà on visquis. No?
I el que dius és, et permeten viatjar a llocs potser on no aniràs mai, que et permet viatjar en el present i en el futur i en el passat, i que a més emociona, el cinema ha de ser emoció, i quan parlo d'emoció parlo de riure, plorar, xisclar, tenir por, tenir angoixa, excitar-se, és a dir, totes aquestes emocions les aporta el cinema, com la literatura, vull dir, no es pot estar en el mateix nivell, i jo també reivindico el llegir, però jo, la meva dèria és el cinema, i per tant, recomano veure cinema i a les sales, insisteixo.
Molt bé, la pel·lícula que deia abans la Jassi és Pride, Orgull.
Ah, Pride, sí, exacte.
No l'he vist.
Doncs és d'aquesta... Us sona, no, Billy Elliot?
Una comèdia britànica, és, del 2014.
Aquell altre que també van fer una banda, després aquells que van fer... que anaven despullats i també per recaptar diners.
Sí, sí.
No sé,
sí.
Hi va haver tota una sèrie que estava ubicada, clar, les pel·lícules, com tu deies, estan en un lloc, en un moment social... No podem tampoc deslligar-les, no?, de tot el que està passant en el món, en la política,
sí,
i tot això, no?, i perquè també, exacte, forma part també d'aquesta obertura, dèiem, de ment, i és molt interessant perquè, clar, són diferents aspectes, però aquest és concretament això, no?, els miners que eren homes durs, com aquests, els vaquers, no?, que se suposa, no?, l'Oeste i tot això, les pel·lícules de l'Oeste eren trets i tot el dia matant gent i aquestes coses, però tots eren molt valents i tot això, i clar... Podien ser molt tendres, també, no? Perquè doncs, en totes les cultures i en tots els moments hi ha la diversitat, no? De la identitat, no? I de les ganes de relacionar-se amb gent que no necessàriament del sexe opost.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, si us sembla, Antonio, abans d'acabar, fem un repasset de totes les pel·lis que hem parlat.
Vinga, el que tu creguis.
D'aquestes 10 pel·lícules eròtiques,
Vam començar amb Amenaça a l'ombra, del Nicolas Roeg, Regne Unit. Després vam parlar de L'imperi dels sentits, que avui hem tornat a recordar, sí, del Nagisa Oshima, pel·lícula japonesa que és un hit en el seu moment. 9 setmanes i mitja, de l'Adrian Lane, pel·lícula també interessant i amb un toc així una mica de comèdia divertida. Ghost, aquesta pel·lícula del torn i del fang, també molt eròtic i molt interessant. Jamón Jamón, del malaurat Vigas Luna, va ser una altra de les que vam comentar. Avui hem parlat de Mulholland Drive, El camí dels somnis. Després, això, Mulholland Drive parla d'aquesta relació lèsbica. I Tu mamà també, en aquest trio, com comentava la Jassi, que esdevé amb una relació gay. Múnich, la relació d'una parella casada amb ella prenyada. Brokeback Mountain, una relació de vaquers tiarros, que una relació gay, interessant, i la pel·lícula està molt ben explicada i arribes a entendre molt bé què passa allà. I una que és molt dura, Anticrist, de Lars von Trier, una pel·lícula danesa que recomano de totes, totes.
Molt bé, molt bé. Jassi, quina veuràs primer, va?
Ui, bueno, jo us he de confessar que l'altre dia em vaig posar el curtet aquell de l'orgasme, aquell simulat, que també cal recordar-ho, no?, on Harry va trobar la Sally,
sí,
i que a més el vaig fer servir en el taller de sexualitat.
Ah,
molt bé.
O sigui, per parlar precisament de quin tant % de dones fingeix
l'orgasme.
És molt interessant perquè és molt curtet i és molt més, a vegades, una imatge o un so.
La pel·lícula
val
és
més
molt
que
divertida,
les
La pel·lícula tota ella és divertidíssima, Val la pena.
Sí, sí que ho és. Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
I bona nit.
Bona nit. Adéu.